Antoni Matamales i Antoni Ballador, presentador de Web Com Anam. S'entregaran dia 12 de setembre al Teatre Principal de Palma. Arribem així a les 8 i 4 minuts. Més notícies als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu. Que passi molt bon cap de setmana.
...21 anys amb tu.
Tens 77 anys i jo això no ho he sentit mai. I faig feina per l'Iglesi perquè sempre he feinat, però no sé, no sé què ara, no sé què.
Xiu Xiu amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez. Com anem?
Molt bé, molt bé.
Bé, eh?
Sí, bueno. T'he tingut dies millors, però per la ràdio he de dir que estic molt bé.
Anem, hem de dir una cosa, és que ahir va passar una gran cosa en aquest programa.
Van passar coses.
Relacionada amb ell, amb en Jordi.
Sí, jo crec que ho canvia tot, això.
A què?
Tot el que
va passar ahir. Sí. T'ha costat dormir, de fet, desil·lusió de la nirviada que van tenir, van agafar.
Sí. No, m'ha costat dormir, però no per aquest motiu, ja en xerrarem.
Ho recordem.
Sí, que està, sí. Jordi?
No, no. Podem dir... El dia 21 de maig.
Uf, quin nerviosa.
He anat en el gimnàs.
En sèrio?
Jordi Suárez.
Jordi Suárez.
La bèstia cerverina, Jordi. Ahir estava més feliç que unes cansanyetes, però avui ha canviat la cosa.
Avui ha canviat molt la cosa. De fet, deia que m'ha costat dormir perquè me feia mal tot.
Què ha passat?
No puc, hi ha un braç que no el puc estirar més d'aquí.
Estàs bronadíssim.
Estic però fatal, no me puc aixecar. O sigui, avui és un dia horrorós.
Horrorós tampoc.
Però horrorós no, perquè és xiu-xiu. Però...
Seria una mica més com aquella cançó de The Kings, que deia... Exacte, tu necessites una mica això, de seure, descansar, geure, a veure, arribes cap de setmana.
Clar, jo no sé fins a quin punt anar al gimnàs un dia i l'endemà passar-te tot estem tombat en el sofà perquè no te pot moure, compensa.
Bé, a poc a poc t'has de baixar.
A lo millor val més els dos dies no vas al gimnàs, però els dos dies te mous un poc, no ho sé.
Bé, Jordi, ahir tornaràs al gimnàs.
I hauré de tornar, perquè ja he pagat.
Quina paraula. Avui tenim a Miguel Solenes, control tècnic.
Avui, si joventut, n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.
Prepareu atenció, estudiants de les Balears, i concretament els que prepareu l'activitat perquè Xiu Xiu, ho heu de saber, Xiu Xiu, aquest és el vostre programa. Queden ni més ni manco que 11 dies perquè vos examineu. I enguany ho feis amb una novetat, Jordi.
Amb detectors de freqüència perquè no copieu i un nou marc de sancions contra el frau.
I aquí sí, efectivament, aquí a Xiu Xiu, com que ja fa anys que no estudiam, mos han demanat. Són tan sofisticats aquests nous mètodes de copiar perquè hagin d'invertir en detectors de freqüències?
Nanoauriculars, ueres intel·ligents, no ho sé.
Un pot de tot, però bueno, talment l'inspector Gadget, el recordes, Jordi?
Sí.
Poca cosa.
Poca cosa.
Vagi amb molt de compte, el doctor Ganguis a la Vall d'Hivern. Aquest missatge s'autodestruirà. Tranquil, senyor, ja em començava a avorrir. Jo sempre estic de servei.
Ho dèiem, tan sofisticats són aquests nous mètodes. Quins són? Vos ho dirà en Joan Cruz, ell és detectiu privat. Benvingut a Xiu Xiu.
Moltes gràcies, Xavi.
Com anem?
Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí.
Clar que sí, i nosaltres de tenir-te. No sé si ha copiat mai Joan Cruz.
No,
i és més, creu ho has dit.
Sí, sí.
Però, men, això aquesta és la pregunta que hem formulat ja dues vegades. Com són avui aquests sistemes per copiar els exàmens? I alta tecnologia, com és això?
Sí, hem de tenir en compte una cosa. Estem en un temps que la tecnologia avança que cada any, l'any passat, ha quedat completament obsoleta. Per tant, copiar hauria de ser avui el més fàcil possible, sempre que un estigui el més actualitzat possible. Perquè els mètodes de 6 mesos abans ara mateix ja estan desactualitzats. També és cert que, de la mateixa manera que els mètodes per copiar són de cada vegada més invisibles, també són els mètodes per capturar o detectar per aquests que estan copiant.
És a dir, feta la llei, feta la trampa, feta la trampa, feta la llei.
És una adaptació constant.
Exactament. I quins aparells se fan servir per copiar?
Avui se pot fer servir qualsevol cosa. Estem en un moment que tenim ueres intel·ligents, com deies, ueres que poden tenir des de connexió a internet fins a una gravació ja predeterminada en què se fiqui tot el temari, pensant que avui les ueres tenen IA, i amb aquesta IA se pot ficar a les ueres tot el temari de 5 cursos.
És a dir, perquè tothom ho entengui. És a dir, vols dir que unes ueres... Uh-huh. Com és això? Explica-m'ho, perquè jo tampoc ho sé.
Són ueres intel·ligents que se van ara, que el que fan és connectar-se a internet, tenen un dispositiu de dins, uns chips, que el que fan és converteixen les ueres en un petit ordinador. Tenen tant càmera per fer fotografies, com tenen per auriculars, tenen tots els dispositius que poden tenir un mòbil modern, no? Perquè al cap i a la fi són una prolongació del mòbil. Ficar el temari d'un curs dins d'aquestes ueres intel·ligents és realment fàcil. I a partir de aquí, si un té el full davant i vol que el temari és dret a processar el X,
clar,
a partir d'aquí pot cercar això.
Xerrant d'ueres, però també que se van posar molt de moda els auriculars, no? Anant auriculars, una persona de fora, rellotges...
Lo de la persona de fora, això pot ser el que era fa 10 anys.
Aquí vaig, també, clar.
Sí. Ara sí, ara no hi ha necessitat de tenir aquesta persona de fora. Sí que ha necessitat sempre, i aquí és el punt més important, perquè el que ha necessitat és de tenir una concentració en la eina, en el mètode que estàs empleant per copiar. És a dir, aquesta persona que està copiant, ja sigui en la xuleta de fa 30 anys, això que jo he vist emplear, com avui dia les ueres intel·ligents, els smartphones, els smartwatches, el producte que sigui, sempre ha de ser que l'usuari té una concentració en aquesta eina, en una situació difícil, perquè sap que no el poden veure. Aquesta és la situació que un bon professional cercaria, perquè els mètodes tècnics els has de conèixer. Has de saber què és el que han esmarcat per veure què és el que poden estar empleant per gravar. Però el factor, que sempre serà el mateix, fa 30 anys i avui, és el factor humà.
El factor humà, és a dir, això vol dir que depèn de lo bo que sigui la persona, lo bo o dolent, evidentment, però les habilitats que tingui per copiar aquesta persona, no? Vas un poc per aquí.
Vos posaré un exemple, que no coneixereu probablement, però veureu on vull arribar. Joe Navarro no vos diu res, no és cert?
Joe Navarro
és un ex-policia de l'FBI que se va especialitzar en coneixement no verbal, en comunicació no verbal. La seva eina era llegir a la gent i saber què és el que aquestes persones estaven pensant, les seves intencions una mica de tantes pel·lícules que hem vist. Se va especialitzar tant que va deixar el FBI, se'n va anar a fer feina a Las Vegas o als casinos, i la seva única feina era seure darrere d'una finestra i mirar. Aquesta era la seva feina. La seva feina era detectar amb el comportament de la gent si aquesta persona donaria problemes des del casino, que és la darrera que volo. Això ho podem extrapolar als exàmens i és exactament la mateixa situació. Una persona que estigui experimentada, que sàpi com se comporta una persona en aquesta situació, el que cercarà no és l'eina, no és el pinganillo dins de l'orella, perquè el pinganillo no se vol. El que cercarà és el comportament d'aquesta persona.
I tampoc que no deu ser fàcil copiar amb un pinganillo, ja ho pons i jo ja me perdria, no? Arriba un moment que estar ja dient...
Per això tornem a lo mateix, que el teu comportament no serà normal. Perquè per una banda, tu vols a prova, tu vols, estàs escoltant el que de l'espinganillo i per altra banda estàs mirant que el professor no se n'adoni. Per tant, això crearà en tu un conflicte que és el que jo cercaria.
Per tant, la gent, els professors que guardaran els exàmens de selectivitat, què en poden notar en el llenguatge no verbal dels estudiants que estiguin intentant copiar.
Buf, això dir-lo en dos minuts de
és
conversació
difícil,
aquí
no?
És difícil. Això
com si té un dit a sobre d'ella. Ho estan cats. I està concentrat, sabrem que...
I si està parlant així baixet, també. Però, pensa, jo duc 25 anys gairebé de detectiu. La nostra feina, dins que ara estic en aquest espai normalment dirigint altres persones, però la nostra feina bàsicament consisteix en mirar, veure una altra persona que sempre reacciona sense adonar-se que l'estan mirant. Per tant, reacciona d'una forma molt natural. I això és una cosa que se va polint, se va fent al llarg dels anys i de l'experiència. Jo, quan surten al carrer, veig una persona sé el que farà 5 minuts abans de que ho faci.
I els dispositius, aquests són els inhibidors? No, insistim, són els detectors de freqüència.
Sí.
Això garanteix que no se pugui copiar en cap, cap d'aquests aparells?
No ho garanteix.
No ho garanteix.
No ho garanteix. El primer, perquè no és tan fàcil com pressionar un botó i que funcioni. És una eina que s'ha de saber utilitzar i s'ha de saber manipular. El segon, perquè hi ha 1000 models diferents de detectors de freqüència. El tercer, perquè hi ha 1000 models diferents d'emissors de freqüències. No és el mateix un pinganillo que un telèfon o un smartphone, que un Bluetooth, que un Wi-Fi. I, per tant, tot això s'ha de tenir en compte. És a dir, les possibilitats quan un té l'inhibidor. És a dir, si jo estic fent un examen i veus, professor, et posa un inhibidor aquí, al damunt de la taula, jo seré el primer que no copiaré, perquè no sé si el sap emplear o no. Però no és tan automàtic. De fet, nosaltres, quan ens contraten habitualment per fer comprovacions de si hi ha micròfonos o si hi ha càmeres o un lloc en particular. És cert que hi ha molta gent que ho pensa, però no és cert, però és cert que hi ha llocs on pot ser molt probable, com un despatx, una oficina o una empresa. I en aquells llocs el que fèiem és contratar expertes en telecomunicacions que duen uns equipos impressionants que valen molt de milers d'euros cada un. Per tant, no és només posar una capseta damunt de la taula i donar-li un botó.
És una altra història, Ducoa, però xerraven, per exemple, un dels aparells aquests més sofisticats a l'hora de copiar un examen són aquestes ueres intel·ligents que tenen incorporada intel·ligència artificial. Això més o manco que pot costar?
No són molt cares, eh?
No?
No, hi ha diferents models.
Bones d'aconseguir,
però sí, en el Corte Inglés pots anar a comprar-les. El problema d'això és que són molt populars. Per tant, una persona que tingui una mínima formació amb això, tot d'una veurà que dos unes ueres aquestes. De fet, ahir vam anar a un evento i hi havia una persona que era un parell de detectius allà, era el dia de la seguretat privada que se va celebrar ahir, i hi havia un companyero que no era detectiu que duia una d'aquestes ueres. I li van fer broma tot sobre baixa perquè t'has convertit en detectiu. I jo pensava que no us donaríeu. Com no m'ho donaré?
I en el marge de tot aquest tema dels exàmens, que ho dèiem, com és el dia a dia, home detectiu? És a dir, què fas? Què cerques? Què investigues?
No, això nosaltres no ens hem contractat mai per aquest tipus d'investigació.
Però dic, en general, el dia a dia d'un detectiu...
Ah, el dia a dia.
Sí, que segurament molta gent està demanant detectius, clar, passeu desapercebuts, però a què vols... Per què vos contracten? A què vos dediqueu?
Ara mateix, la feina de detectiu està habilitat per trobar proves de fets particulars. Això se tradueix en la pràctica en dos serveis principals ara mateix, que són els temes laborals, és a dir, les persones que estan de baixa o que estan fent irregularitats a la seva feina, i els temes de família. Temes que normalment, no estic parlant d'infidelitats, sinó temes que normalment es desprendeixen o neixen a partir d'un divorci conflictiu. ¿Vale? Aquí n'hi ha molts.
Quant d'any fa que t'hi dediques?
Ja més de 20 anys.
Més de 20 anys, com a detectiu privat. Clar, sí. Els hauràs vist de tot colors.
De tot colors, sí.
Qualque anècdota destacable?
Pues moltíssimes, tantes que no quedaríem.
Quina que una que te revengui, que diguis, aquesta pot?
Hi ha un clàssic que jo m'encanta, que és una infidelitat, que se fan poques, però és el més atractiu i el més salsero. No? Aquesta ja l'he contat un parell de pics a premsa i a programes com aquests, però sempre dibuixo un riure a les persones. I una persona mos va cridar d'un país estranger, una persona de 50 i pico anys, la meva generació, perquè la seva dota de 20 anys se n'anava a Ibiza, la seva amiga, també de 20 anys, i volia saber si ella era fidel. Vale? A tothom ja se li ha dibuixat el somriure.
Té un pot de xiu-xiu, així.
Sí. De fet, la infidelitat estava demostrada des del minut 1. Ja això m'ho saltaré, no és lo interessant. Lo interessant és que quan vàrem estar allà, o l'equip va estar allà, vàrem detectar que hi havia un segon equip de detectius en el mateix hotel. I això, bueno, és curiós, saps? Els coneixíem perquè eren de Mallorca. Normalment, quan a un no li interessa el que fa l'altre i a l'altre no li interessa el que fa un, per tant, mos mentim mútuament, o ho sabem, però és igual, i mos deien qualsevol milonga, què fas aquí? Estic en una cosa, clar, tal, l'altre diu una altra cosa, però un parell d'hores després era evident que anaven darrere de la mateixa persona. Jo me vaig enfadar, perquè pensava que el meu client no se fiava de nosaltres i havia contractat dos detectius varen xerrar amb el client. El client va jurar que jo no era ell i, de fet, era cert. Hi havia un altre client. És a dir, una segona persona, un segon nòvio, que havia contractat un altre agència de detectius per comprovar la infidelitat.
Bé, és a dir, se va poder comprovar per partida doble o triple, en aquest cas.
Ja dic que estava comprovat des del minut 1, per tant, no fa... A més, nosaltres tenim confidencialitat. Realment, jo no li puc donar aquesta informació al meu client si l'altre client no m'autoritza, si, diguem-ne, que no va ser necessari. Però si li puc dir el que ha passat, no? Que hi ha un altre equip de detectius, que probablement hi ha una altra persona darrere, però és que no feia falta. No és per insistir, però és que no feia falta. Des del minut 1 estava demostrat.
I de Joan Cruz, escolta, moltíssimes gràcies. Ha estat una estona molt agradable.
Moltes gràcies, Jack.
I hem après moltíssimes de coses. I sobretot, un missatge de servei públic. No copieu.
I si copieu, ho feis bé.
No, no, això ho ha dit ell. Això ho ha dit ell. Moltes gràcies.
En un país multicolor
la situació, una editada de mel a la nostra universitat.
I eren persones idèntiques a l'altre, no?
El grup de recerca d'entomologia aplicada Vital Lab de la Universitat de les Illes Balears ha estat distingit amb el Premi Internacional Golden Bee Award que atorga el govern d'Eslovènia.
Reconeixent les contribucions destacades a la recerca i la protecció de les abelles i altres polinitzadors, el laboratori, creat l'any 2018, treballa en l'estudi de l'ecologia dels polinitzadors, les espècies invasores i els factors d'estrès ambiental que amenacen aquests insectes, essencials per a la biodiversitat i la seguretat alimentària.
El jurat ha valorat l'enfocament innovador del grup, que combina eines ecològiques, moleculars, intel·ligència artificial i ciència ciutadana per transformar el coneixement científic en solucions aplicables.
I eren persones idèntiques a l'altre, no?
Tres ràdios, entreteniment.
Ei, tu vos pos?
Jo, un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donem una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Xiu, xiu!
Hola, Xavi. Hola, Inés. Soc Simona i m'agradaria dedicar-li desembre al meu amic Adrià perquè m'ha ajudat a aprendre el català. Gràcies.
Passa desembre.
arriba al gener i canvia d'any. Com sempre, temps de reflexió d'hivern, de dies de sol, de pluja i neu i a qualque racó.
Mira, que bé que hagis après català. I IB3 Ràdio, ja ho sabeu, que és un bon canal, mitjançant del qual fer-ho. Si us voleu enviar les vostres dedicatòries, ho heu de fer en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. Us enviar un missatge de veu amb qualque xiu-xiu i qualque cançoneta. I aquí, bueno, la posarem en el programa. I ara sí, Jordi, ha arribat el moment. Quin moment ha arribat?
El moment d'en Joan Mimàs.
Exactament.
Plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro.
Què tal, com esteu, companys? Sí, doncs sí, he sortit fa unes hores, avui de matí, en el carrer, perquè vos volia demanar a veure si sou capaços d'endevinar si una notícia és vertadera o falsa. Ja sabeu que amb això de les fake news, notícies falses, bulos i tot això, fa que a vegades dubtam. No només per la intel·ligència artificial, sinó també perquè agafam un diari i no sabem ben bé d'on pot venir una notícia o no la contrastam. I de nosaltres, aquí a Xiu-Xiu, vull saber si la gent és capaç d'endevinar o de saber si aquesta notícia és vertadera o falsa. Anem a fer aquest experiment social. Jo m'agrada molt aquesta història perquè ja veureu que vos trobareu respostes de tot tipus. I vosaltres, Xavi, Jordi, Inés, també heu de jugar, vale?
I també, molt bé, la pregunta que fa en Juanmi és aquesta, si aquesta notícia és vertadera o és falsa. És el que popularment se coneix com a fake news.
Vinga, l'eclipsi del 12 d'agost dispara les reserves en els restaurants de Mallorca per l'arribada de turistes i curiosos. Vertader o fals?
Això és falsíssim. No, això és evident que ho sabem. És bastant molt sonat i, de fet, és vertader.
És que aquí, periodisme, vertader.
Sí, està tot clar.
O sigui, tu tot d'una has dit que sí, eh?
Sí, sí, tot reservat, tot hotel, no se pot anar enlloc.
Fas feina a restaurants, a restauració... A què te dediques?
A la sanitat.
I te preocupa el tema de xulls, de la gent? Si miren l'eclipsi així, sense ueres...
No m'ho havia plantejat, jo entenc que la gent se posarà ueres, però bueno.
Hi haurà de tot. Alerta dia 13, segur que hi haurà.
Segur que sí.
Això de l'eclipsi, alerta, no sigui cosa que l'endemà hi hagi gent afectada per la visió. Ja sabeu que vos heu de posar ueres d'aquestes que són aposta per mirar l'eclipsi.
Alerta, alerta, perquè sembla que tothom ho té claríssim, però hi ha gent que no ho té tan clar. Escolteu ara aquesta senyora que s'ha apropat en el Juanmi.
¿Qué es lo que pasa con las gafas de sol? Estava preguntando a ver sobre las gafas de sol o algo así.
Estic demanant per l'eclipse. L'eclipse de sol.
Claro que hay que llevar gafas de sol.
No són de sol, han de ser unes ueres apostes.
Lo que sea, de sol o a propósito, como sea, porque si no los ojos se pueden perjudicar.
Exacte.
Claro, que es muy importante las,
sí,
las gafas para el eclipse. El 12 de agosto, ¿no?
Molt bé, correcte. Amb unes ueres de sol, no, que quedarà cega.
No.
Yo creo que es verdadero. Bueno, vamos a ver. Yo, por lo que he oído en las televisiones y eso, pienso que es verdadera. Tengo mis reservas.
No, porque ya está todo reservado.
No, quiero decir que
sí,
tengo...
Sí, le he hecho una broma, perdón.
Personal.
Lo de las reservas.
Pienso que es verdadera porque si no, no hubieran dado tanto pombo.
Yo creo que mentira.
Es verdad.
¿Es verdad?
Sí.
Bueno...
I evidentment que es vera, la notícia és vertadera i restaurants i hotels esperen una llau de reserves pel fenomen.
A Mallorca, zones com Andratx, la Serra de Tramuntana i locals de pobles com Solla estan rebent una afluència massiva. Te recomanen trucar immediatament o mirar disponibilitat en diferents plataformes per assegurar la teva plaça.
Clar, i arribats en aquest punt, és important fer una aturadeta i ho fem amb en Pep Marcús, que és el president del Club Newton, i mos recorda quatre coses bàsiques, imprescindibles, fonamentals sobre l'eclipsi.
Veure, aquesta dona anava ben encaminada, però s'ha desviat un poc. És a dir, per veure... Ella ho té clar. Per veure l'eclipse s'han de mastar unes ueres. Sí. Després ja ha afegit això d'aquest de sol, no ho tenia molt clar, però s'inicia anat bé. Les ueres d'eclipse han de ser una eina que han de tenir ja per mana, que tothom ha de tenir, si han de veure... qualsevol moment et sol.
Clar, en Pep Marcús també és professor d'alumnes, professor de l'IES Fornalutx, i deixarem ara que siguin ells que facin algunes preguntes sobre aquest fenomen.
Ha arribat l'hora de saber si, prenem atenció, així que comencis concurs.
Bé, menys si ho saben, Jordi, va, primera pregunta.
Vinga.
Se pot veure l'eclipse sense ueres d'eclipse?
No, evidentment que no, pot fer mal els ulls.
Home, això s'ha repetit moltes vegades.
Sí, resposta correcta és...
Se pot veure un eclipse amb ueres d'eclipse? La resposta és que no, si estimen la nostra vista. No n'hi ha més. Aquesta dona que xerrava abans s'ha confós amb ulleres de sol i ulleres d'eclipse, però sap que ha d'haver una mínima seguretat. La mínima seguretat la dona les ulleres d'eclipse que podem trobar ja. A la major part d'òptiques se trobaran segurament a moltes farmàcies, per internet se poden trobar i fins i tot hi ha diaris que les regalen amb les seves edicions. És a dir, estaran a l'abast de tothom. I només podem veure el sol. Maldament ja hagi eclipse o no hagi eclipse, això és indiferent, el sol se mira només amb ulleres d'eclipse, que tenen un ISO específic que no mos cansem de repetir, 12312/2. Les ulleres d'eclipse tenen aquesta ISO. No n'hi ha cap altra que les tingui. Les ulleres de sol tenen un ISO diferent, 12312/1. I aquestes no protegeixen la vista de cara a mirar directament el sol a simple vista. Les ulleres de sol l'únic que fan és baixar un poquet la intensitat de la llum. Les ulleres d'eclipse el que fan és, a part de davallar moltíssim la intensitat de la llum, bloquegen fins i tot un 99,9% de llum solar, també bloquegen els rajos ultraviolats i altres rajos que són nocius per la nostra vista.
De fet, em varen provar unes aquí i deia, sí, no s'avorren. No
s'avorren. No tinc interna del mòbil, tampoc. Per tant, anàvem bé, Jordi. 12312/2. T'ha quedat això?
Claríssim.
Bé, molt bé. Per tant, un punt, una resposta encertada. Mem, quina és l'altra pregunta i Mem, si la saben respondre.
Qui va inventar les sueres per eclipse, per veure'ns?
No en tenia.
No, Mem.
En Juan Mimas.
En Juan Mimas.
Mem.
Han de dir que les sueres de l'eclipse no se sap exactament qui les va inventar. El que sí sabem és que va haver empreses que varen adaptar filtres, vàder, filtres que s'empleaven a fotografia i a astronomia per posar en munt unes ulleres d'aquestes tipus 3D que teníem en els cinemes des de fa uns 30-40 anys. Les típiques ulleres que mos posaven, que eren vermes i blaves, els més veteranos sabran de quines xer, mos les posàvem i veiem, en teoria, la pel·lícula en 3D. I doncs, són aquest tipus d'ulleres. No cerca unes ulleres de pasta o unes ulleres de vidre per veure un eclipse, no. Són unes ulleres de cartó que tenen un filtre com si fos un paper alba, un paper de plata, situada just allà on hi ha d'haver les ulleres. És a dir, que no podem dir que se va inventar a un nom concret, però sí empreses que varen adaptar el que teníem a unes ulleres portàtils, jo.
A veure, nosaltres hem dit que no ho sabíem i la conclusió és que no se sap molt bé.
Exactament, per tant, dos punts per l'equip. I a part, ha dit una cosa, clar, diu, si vos recordeu d'aquelles ulleres de 3D, que teòricament veig les pel·lícules en 3D, clar, un teòricament, perquè jo recordo que eren bastant... no anàvem
jo mai. No he arribat en aquesta època.
No.
Jo ja he vist 3D en les ulleres...
Ses bones. Ara. Molt
bé. Bones.
Bé, no ho sé. Per tant, em fem maig. Ara queda una darrera pregunta i és...
Quant dura un eclipse?
Jo, aquesta per mi són 90 segons.
Idò.
No ho sé, Jordi?
Confio plenament en els 90 segons.
El temps de duració dels eclipses varia. No tots duren el mateix. En el nostre cas, el cas de les Balears, el dia 12 d'agost, a Mallorca tenim un 96, aproximadament un minut i mig, de temps d'ocultació de fosca, de moment de totalitat. Però alerta, si som a Eivissa, hi ha aproximadament un minut de totalitat, és una mica menys. A Formentera són l'illa que té menys temps de visibilitat de l'eclipse total, que són uns 40 segons, i a Menorca entre un minut i un minut 10. És a dir, que això el que dura...
Van proporció de tamany de l'illa.
No ho havia pensat en això, per mi és veritat. Van proporció també. Van proporció de la zona de totalitat, perquè passa la zona de totalitat a la costa de mitjorn de Mallorca. És a dir, la banda de Formentera està molt allunyada del centre de la totalitat i Menorca està una mica cap a la dreta. Però sí, és curiós, coincideix amb la grandària de l'illa, sí. És nou. L'any que ve n'hi haurà un altre d'eclipse que passarà per damunt...
2027 n'hi ha un altre, sí, que serà el més espectacular de la història de la humanitat. Això, bé, un drama fan,
això ho diuen de tots. El que passa és que depèn de la zona i on el veus, serà el més gran de la humanitat o no. Anem a veure, aquí és nostre, fa 126 anys que no ho sabeu, 121 anys, perdó, que és el que tindrem en guany. L'any que ve, si qualcú vol veure una altra vegada un eclipse, pot anar a l'estret de Gibraltar, la zona de Cádiz, de Tetuán, allà se veurà amb uns 2 minuts de totalitat. Però alerta, si qualcú vol emocions fortes, que se'n vagi a Egipte, en el temple de Luxor, que ja tindran 6 minuts i 20 segons de totalitat.
Déu-n'hi-do!
6 minuts, eh?
És a dir, per tant, 96 segons aquí a Mallorca, un marge d'error de 6 segons...
T'ho has dit 90.
Sí, més o menys.
Però era un eclipse en general. Bé, t'ho donaran per bo.
No,
t'ho donaran per bo.
Però bé, és que en Juan Mijau s'ha anat a escapar al carrer, ha anat a veure en Pep Marcús, president del Club Newton, ha anat un pop per tot. Ara veurem què torna a demanar, què torna a demanar pel carrer.
Un hotel de Magaluf oferirà habitacions antiresaca
amb oxigen, vitamines i hamburguesa inclosa.
Molt bé, ha fet aquesta pregunta i mos demana menys si és una notícia falsa o és vertader. Per tant, un hotel que prepara habitacions antirressaca.
Home, jo, pues bé, de l'humanitat, espero que sigui vera.
Jo crec que és mentida.
Ho comprovam.
No ho sé, men que diuen esquerrer.
Bon dia, com estàs? Què tal tot? Va bé, vinga, que ja és divendres, que ja no fa mal, ja... Fas feina avui?
Sí, faig tard.
Fas tard? T'ho vull fer una pregunta, basta que me diguis sí o no. Un hotel de Magaluf oferirà habitacions antiresaca amb oxigen, vitamines i una hamburguesa inclosa. Això és vera o mentida?
Pot ser, perquè ja m'ho espero qualsevol cosa de Magaluf i de lo que... Pot ser perfectament.
Penses que és vera o que és mentida?
Que és vera.
No, és fals, però tot arribarà.
Però tot arribarà.
Tot arribarà.
Me suena a cachondeo.
Pero, ojo, igual a medio plazo...
Puede ser verdad, pero me suena a cachondeo.
Pues lo tendrían que hacer. Ahora en castellano, pues lo tendrían que hacer.
Sí, en castellano es importante. Pero lo hauríem de fer per què?
Porque si gent, si no està bé, ha de menjar de... menys que cualquier cosa, ¿no?
A ver, hay muchos borrachos alemanes y ingleses, por lo que puede ser verdad, pero al mismo tiempo me suena muy raro. No creo. Creo que no.
Claro, ríes porque sabes que podría ser perfectamente cierto.
De hecho, yo creo que pasa ya esto, pero bueno.
Es falsa.
Bueno, podría ser verdad también.
Podría ser verdad, igual. Sí, avui un dia tot pot ser de verdad. Jordi ha dit que tant de bo per més de la humanitat que sigui una notícia verdadera.
No, però no. En realitat... seria una cosa bastant estranya, la veritat.
Bastant estranya, i de fet ha estat totalment falsa.
Totalment falsa, però han vist coses molt extravagants, hotels, podia ser verdadera.
Sí.
Recorda que l'altre dia mos deien que hi havia gent que llogava suïts per cans.
Sí,
mos deien
exacte.
Els conserges.
Exactament, però bueno, és una notícia inventada, però sembla creïble, perquè Magaluf té fama de turisme, de festa, i alguns hotels fan campanyes molt extravagants, això és així.
Sí.
Va, tercera pregunta. Estan preparats per saber en men què passarà, i d'endavant.
A Palma volen posar sombrilles, val? Parasol, perquè mos entenguem, parasols gegants amb plaques solars a la platja de Palma per carregar mòbils gratis.
Ui, no ho sé. Tu què dius, Jordi?
Jo me sona, això, pot ser?
Sí, va, te deixes tu a respondre.
Vinga, això és vertader.
Fals.
Correcte, aquesta és falsa. T'imagines, no mos basta que tothom està pendent del mòbil, que...
I, Juanmi, tu dones, d'on ves per això?
No, això és una entrevista. Tu participes en a xiu-xiu.
Ok.
No, ah, clar, pensaves que era un programa d'aquests que jo ara te faig preguntes i vas acumulant dobbes.
No.
Podria ser verdad. En la época en la que estamos, me lo podría creer. Porque primero estás en la playa, no vas a estar con el móvil, y luego el impacto medioambiental que tiene poner ahí esos trastos, me imagino que no debe ser muy bueno.
Bueno, Jordi, bueno, demanava en quarto, sí, ja. Man. Tu el diguessis donar coca dos verets.
A veure, que és això.
Empipa, fes
no,
de hater.
No, pareix aquí que hem de repartir dos vers per tot. No, és veritat que no és exactament una notícia, això. No és totalment certa, però sí que hi ha iniciatives semblants relacionades amb l'energia solar, espais públics, i s'ha comentat a la premsa local. O sigui, jo he dit que era vertadero, però perquè me sonaven coses aquestes.
Clar, home, ets un tio informat.
És que ara me volia com...
No.
Volia quedar bé.
No, has quedat beníssim, sempre en quedes. Va, quarta pregunta.
Els ajuntaments d'Eivissa estudien prohibir els altaveus amb reggaeton a les platges després de les 6 de l'hora baixa.
Ui, podria ser vera, podria funcionar, podria anar bé, però jo crec que és fals.
I el fals?
No ho sé, va, endavant, men que diuen.
Hombre, Eivissa, por favor.
Prohibir música, Eivissa.
La marxa que hi ha en Eivissa.
Si fos a Can Pere Antoni, mos dona igual,
Sí, sí, sí.
Però a Eivissa la música no se toca.
Eivissa és Eivissa.
Yo digo que es mentira. Eivissa siempre van de fiesta.
És a dir, totalment falsa, però és vera que fa gràcia que molta gent pensa que podria passar de bon de veres en ses queixes de Renou i es turisme. Però bueno, què t'ha semblat això, Jordi?
Molt bé, jo m'he passat molt bé.
Exacte, més o manco, m'ha anat bé o no?
Hem repassat un poc la carrera de periodisme, com la duim.
Ara tenim de veure aquí, tu i jo, estem a la taula d'estudi de ràdio, però just aquí a la meva esquerra tenc un home que frenèticament està escrivint un paper, jo no sé molt bé què fa. Ara, men, qui és aquest senyor?
El professor Random.
El professor Random, efectivament, com estàs?
Tu veuràs.
Jo t'ho veig bé.
Sí.
De fet, no? Te veig amb una camisa de màniga curta, ja.
No, no teniu res a dir? Ui. Després de lo que ha passat en aquest estudi?
Ui, què ha passat?
No sé, heu començat a ensenyar a la gent com havia de copiar.
Ah.
I ve el professor Random.
Ah, Álvaro.
I aquí tenc aquí, no ha passat res.
Jordi, no havíem pensat en això.
Ah?
Jordi,
justament havia de ser avui.
Ah, perdó. Bé.
Justament havia de ser avui.
Bé, ho discutim a publicitat.
El xardó. Si sabemos que algo pendiente, tú mate perranco y lo sabe, con mi huella se pierde.
Lletres Ràdios. Participació. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita fins a la darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
Molt bé, efectivament, és hora de classe i ja no n'hi començat i ja mos hem rebetjat. Bé, rebetjat no, barretjat. No.
És com el vermell, que te l'endús,
sí,
tu.
Bé,
qui ha estat el responsable?
Jo.
Has estat tu.
Jo avui som el responsable d'aquesta nau.
No hauré de fer allò de... No, ningú surt... No te'n deu pati fins que surtis responsable.
I si ara com alumne me rebel·làs...
Jo,
no
jo les nou surt d'aquí, eh? Vull dir.
Ets autoritas. És a dir, però home, ets el professor Random i ets l'únic que a l'hora d'avaluar tens la norma. 10 per 10, 9 per Ramon Llull, 8 per a Mariona
Caldentei,
i el 7 per en Tomeu Penya, el 6 per en Xavi Pou i la resta d'altres disponibles per als alumnes. Xavi.
Vols semblar just?
Avui
no pot dir que no. Mira, avui silenci.
No vull que t'empipis en jo, avui.
Ja anant tard.
He començat malament, però bé, jo t'he dit que no copiem ni en Jordi ni jo.
Ja anant tard, però apentura'm aconseguir guanyar la meva confiança una altra vegada, si me deis que heu après avui.
Que se pot copiar amb unes ueres intel·ligents.
Mira, vés-te'n a... Jordi, per favor, espero que arreglis aquest desallisat.
Mira, jo he après... Lo que passa un dia després d'anar al gimnàs. I és que si fa molt de temps que no hi vas, no va bé, s'acorda, Xavi.
Està profundament esbronat.
Sí, no passa res. No passa res, Jordi. És normal que a la teva edat, que ja tens una edat, aprenguis el que jo vaig aprendre ja fa temps, concretament fa 3 setmanes. Bé, Lots, venc avui amb una nova carta d'un alumne que me demana lo següent.
Hola, professor. Som en Pau d'Espujols i tenc 8 anys. El cap de setmana passat vaig gaudir del Dia dels Museus. L'equivalent a la nit dels museus, però sense que serveixin alcohol. He pensat molt. Entenc que els quadres antics són art, perquè hi surt gent vestida rara i tots de negre i marró. Així que ets seriós. Però no entenc com és que l'art modern és art. Me pots ajudar?
Música.
Estimat Pau Despujols, a banda de res, si fos una persona repel·lent, te faria notar que acabes de confondre l'art modern amb l'art contemporani. Però com no som un repel·lent, no ho faré. Per entendre l'art contemporani, abans hauríem de trobar una de definició per què és l'art. I per desgràcia no n'hi ha una que sigui universal. Anem a veure que han pensat abans gent molt més llesta que nosaltres, com per exemple Louise Bourgeois, escultora, que deia...
L'art és la manera de reconèixer-se un mateix.
I tanta sort, perquè la veritat és que jo no coneixia aquesta dona fins que ha cercat la seva frase. I ara la conec a ella i me'l conec a mi mateix. Una altra frase de Marta Minujín, artista, que diu...
L'art ho pot tot, res no és impossible si així ho desitges.
I jo crec que és culpa del 80% d'artistes que sabeu que desitgen tenir una existència precària i fer farina al restaurant. Però bueno, és el seu problema. David Hockney, pintor, que va dir...
El arte es morirte de frío.
Per favor, Xavi, t'hauria de fer vergonya ficar aquestes coses a classe. Ja, perdona, el arte es morirte de frío.
No, si no ho va dir això, estic guió, en David ho va dir.
Tanta sort que en Jordi avui està sent molt més condret que tu.
Sí, ja, ara suspendré.
Anem a una frase real d'en David Hockney, pintor, que diu...
No cal creure en allò que diu l'artista, sinó en allò que fa.
I jo crec que també això és una frase que és aplicable a polítics. Se pot dir que els polítics són... els artistes en lo seu.
Sí. Tothom que... és artista en lo seu. Sí.
Tothom és artista.
Tots som un poquet d'artistes.
Sí. Això és com quan te seu perdit. Què fas, artista?
Exacte.
I doncs...
Aquest és un artista.
Aquest és un artista. Exacte. Quan no diu artista, que és bo, no quan te diuen fenomeno, que és dolent. Això. Bé, com mos hem de fixar amb el que fan en artistes, mos centrarem en el que jo crec que és la forma més pura d'art, en l'art que se fa, que són les performances. Avui, una classe teòrica d'art, i mos demanam. Això és art?
Bé, vos ha quedat clar, no?
Vos ha quedat clar.
No és a dir, ho has d'empenyar, ho has de rompre...
Ho has de rompre, això és el que Pantó va fer Banksy. No sé si, home, vosaltres coneixereu Banksy.
Sí.
Que és artista conegut com a Banksy. Que tothom diu Banksy, quan en realitat és Banksy. Sí. I doncs, bé, artista urbà reivindicatiu, que ningú sap qui és, cada dos per tres se publiquen informació de... No, és aquesta persona.
Exacte.
I... Passava el mateix amb en Marshmello, no? Perquè que duia el capell aquest blanc. No sé qui és.
No.
S'ha quedat tot seríssim,
eh? Ah, sí, sí, Jordi!
Espera.
Sí, sí. En Marshmello, sí.
És que no, és que... No, és que m'ha quedat... Ha estat el capell blanc i ha estat com el capell blanc, capell blanc...
Okay, m'ha revengut tot d'una.
És que no en teniu ni idea.
Sí,
no,
això segur.
Va per aquí, la cosa, va per aquí. Bé, la cosa és que en Banksy, conegut com a Banksy per molt, va donar a un amic un quadre amb una reproducció del seu famós mural de la nina que molla un globus vermell. Que sí. Això tothom el té en ment, aquest mural. Amb una advertència. Que no el subestés mai, perquè si ho feia, s'autodestruiria. Què va passar?
Que se va subestar.
Que se va subestar, efectivament.
Si vols explicar la frase l'acabada.
Sí, fa banda per més d'un milió de llibres i tan bon punt. Varen dir, obra subestada, he estat a punt de pegar la taula però no tenc una maceta per dir, subestat, la làmina en el marc va començar a baixar i va sortir per davall del marc fet a tires. O sigui, imagineu-vos el moment de confusió entre una sala plena d'ordi cachones, s'obre mig destossada, no del tot, mig destossada, mitja feta tires.
Clar, per això, segurament, no ho sé, no sé si història com va acabar, però atorga més valor a s'obre. Perquè té una història darrere.
Té una història darrere. A més, de primeres, en Banksy va dir que havia preparat ell el mecanisme, fet a mà, i que en els assajos havia funcionat sempre, totalment, i s'obre quedava destrossat absolutament. Imagineu la gràcia que va tenir el senyor que va pujar per aquesta obra, que va dir... Bé, pagaràs un milió i acte seguit veure com aquest milió acaba destrossat en 10 parts de 100.000 lliures cada una. Imagina'm, hi ha vídeos bastant graciosos que la gent que hi havia, que amb molt de dobbers quedant estorats, alguns dient, i jo crec que aquest que diuen són els que no varen pagar els dobbers. Tot i així, no sé si sabeu què va pensar el comprador, quina va ser la decisió, perquè va dir, molt bé, jo havia dit que pagaré això, i continuo endavant amb el pagament de sobre.
O sigui, va pagar sobre destrossada.
Va pagar sobre destrossada.
Anem a tot.
En aquest punt hem de dir que, a partir d'aquí ja hi ha molt dubtes, no saben del tot fins quin punt és real, el que sí que s'ha confirmat és que la peça semidestruïda, Xavi, ho has vist venir, o sigui que estàs recuperant la meva confiança, se va tornar a vendre per 25 milions d'euros.
Ep!
Ja no estem xerrant.
Multiplica per 25 inversió.
Sí, bé, en bescanvi lliure euro, sí, que ha fet una miqueta, entendre. Però jo crec que més de 20.
És vera.
Ahí està.
Sí, sí.
Jo vos demanaria voltes, perquè, clar, després d'aquesta performance, voltes creus que això és art?
Home, el mercat, és igual que t'he dit.
El mercat, sobretot.
A mi m'ha agradat.
A tu t'ha agradat?
A mi m'ha agradat.
És tota història.
Sí, crec que té ganx.
Sí.
Clar, en Varsit ja saben que és bastant disruptiu. A mi m'agrada, me recorda també en aquesta cosa que va passar també quan se varen posar, no sé si quan se varen posar de moda els NFTs,
sí.
Aquestes imatges virtuals que tu pagaves per tenir un certificat que eres el posseïdor d'aquesta imatge. I en aquest moment se va vendre un dibuix de Jean-Michel Basquiat amb opció a destruir l'original.
Clar,
tu compraves i deies... I si me fa ganes d'agafar aquest paperet i juntar-lo amb un llumí i a menys que passa? Bé, va ser retirat després d'una ansia dels qui gestionaven el dret d'aquest, però és una cosa que ja no ha passat una vegada d'art, que ha passat una miqueta dues vegades.
O pato vinha cantando alegremente quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba.
Ei, Xavi Pou, escolta, professor, t'he donat l'enhorabona perquè sempre poses músiques, cançons que no havia sentit en ma vida.
Sobretot, estic content de la teva incultura perquè te puguis enlluernar de la meva.
Entre en Jordi, de Marshmallow.
De Marshmallow.
Ens viviu una cova.
És que no mos ha dit que... El que ha passat amb en Jordi és que no mos ha dit que tenia ses ulls en creu.
Ah, clar.
I d'aquí que mos haguem embullat. Que era en Marshmallow. Bé, un altre artista que va fer una performance que crec que vos interessarà, Florentine Hoffman, que és un senyor que ha duit pels mons la seva obra Rubber Duck, que és un pato de goma, perquè jo li... És a dir, si és de goma jo no li puc dir ànnera. Ha de ser pato.
Entesos.
Per mi la paraula se queda curta.
Bueno.
No sé, volto si trobava el mateix.
Home, jo crec que... Ànnera està bé, o no?
Ànnera està bé.
Ànnera de goma.
Però tu dius ànnera de goma. No sé.
És igual.
Abogant per llenguatge cordeta, la qual un ànnera de goma. Bé, és una obra que ha passat per Hong Kong, Sydney, Beijing, Pittsburgh, Oakland, São Paulo i Osaka, i que és, definitivament, el que és posar una ànnera de goma de 26 metres a una superfície amb aigua de qualsevol banda, a on s'hi pugui posar una ànnera de 26 metres d'alt.
Bé, imagina que en es part de la mà per ventura s'hi podria posar.
No he fet els càlculs. Jo crec que hi quedaria una miqueta petita, però...
Pot ser. Home,
no podria nedar.
Exacte.
Quedar allà.
Sí. Exacte. Seria estàtica. Seria una estàtua.
Home, ja m'he dit que tothom un fot de ja aquest animal.
Clar, però si una performance és estàtica, passa a ser una estàtua?
Ui.
Aquesta és la meva pregunta.
Si no en performance estàtica passes a estàtua, no ho sé, però això ets professor, perquè planteges preguntes que fan sacsejar el cervell.
Sí, per la resposta no vol la pensar. Vull dir, aquí vos deixes d'una per casa.
Home, hauríem de desenvolupar.
Bé, quin sentit té aquesta performance? Jo no ho sé segur, però és evident que té un impacte social, és a dir, no sé, si vols cercar per internet o veureu fotos de centenars de persones que varen veure aquesta ànnera de goma inflable, varen decidir anar-la a veure en massa, perquè, clar, una ànnera de goma de 26 metres no saltava cada dia.
Això és vera.
Normal que creï l'alarma social, a més, perquè el teu concepte passa de lo que sentim ara, que és això.
Samba, samba, samba.
Vinga, diu.
Gosto da tu, perfecta. Vem, 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 olho pro cine, dice
así, vem, vem,
vem, vem, vem. Passa d'això en això.
Això és una... És igual. Ui.
Tu sents... Oh, no! Ha vengut, se l'ha leït! De 22 metres estan condemnats! Per favor! Això és per anar a comprar la botiga de Jaume III, l'anem de goma!
Tu t'imagines tenir un professor així? No, és que si jo som un professor, faig les classes dinàmiques.
Sí, amb interpretació.
Home, no estaria malament.
El professor que se va veure Merlí.
I va dir... Això és un documental.
Peripatètics, va. Escolta, bé, és a dir, que clar, l'ànnera aquest de 26 metres és d'haver un perill per la societat.
És per un perill, clar, tu el vols... Tu imagina't que estem aquí mirant per damunt la seu i veiem un ànnera de goma...
Home, és que imagina't...
Per damunt.
Que s'ha de fer així, com a mínim, exacte, això per acompanyar amb aquesta banda sonora.
Sí. Jo no vull dir paraules fortes, però això te deixo una miqueta que he quedat.
Sí.
Bé, si vols demanar si aquesta ànnera de goma inflable no se romp, perquè jo crec que el primer que te demanes un, sí que ho ha fet diverses vegades, però a part de la seva màgia, és que aquesta ànnera de goma sempre se torna a aixecar a un altre lloc del món. I jo vos deman, vols creus que això és art?
Jo anava a dir que no fins a la darrera frase que has llegit. Que has dit, per la seva màgia és que sempre se torna a aixecar.
Clar, a un altre lloc. I a més és una cosa que no fan les ànneres de goma de normal. Una ànnera de goma quan se t'arromp, és com... ja està.
Ja en compres.
Fins aquí. En compres fins aquest moment i ja està. Però aquesta és l'única que és reutilitzada i reciclada i reparada.
És com un fènix fet ànnera.
Sí, sí, veus?
És un fènix fet ànnera.
L'has convertit tu en art, Xavi.
Pantura, sí. Ah,
aquí xiu-xiu.
Som art.
Això és teu canal? És que el canal mitjançant el qual en Xavi Pou fa art?
Podria ser que sí.
Bé, jo no sé, però m'ho sortirà en la cançó que ve ara. Juanita Banana. Juanita Banana. Bé, bueno, Juanita Banana. Xavi
Juanita
Pou.
Banana, i aquest sí que segur que aquesta obra d'art la reconeixeu, perquè era literalment un plàtan aferrat a una paret. Una obra que se deia Comedian, i literalment era un artista que va agafar una cinta americana, va fer-la un plàtan a la paret i va dir, això és art. Bé, se va arribar a vendre per més de 6 milions de dòlars a Miami. Fins en el punt que, bé, després la va donar en el Museu Guggenheim, no el Guggenheim d'Espanya, sinó el Guggenheim de, crec que està a Nova York, si no recordo malament, el New York Times va publicar és una banana, és art, i ara és problema del Guggenheim. Per què? Perquè si tu penges un plàtan a la paret, el primer dia molt bé, però dues setmanes després...
Home, i el tercer dia per mi ja...
Sí, i comencen a sortir ja les mosquetes i tens els problemes. Bé, i doncs l'artista, que era en Maurizio, va donar una còpia de sobre en el Guggenheim, i quan dic una còpia és que no li va arribar a sobre en si, sinó un document de 24 pàgines explicant com s'havia de fer. O sigui, segons el cap de conservació, que va dir en una entrevista, també en el New York Times, va dir, de totes les obres de les que m'he d'enfrontar, és possiblement una de les més senzilles. Instruccions com, es plàtan s'ha de fardar amb la cinta a 35 graus d'inclinació, s'ha de posar a una altura de més de 75 centímetres d'en terra i s'ha de canviar el plàtan cada entre 7 i 10 dies o quan se comenci a podrir, el que passi primer. Jo demano, això és art?
Home, sens dubte, el tema de la pressió de tenir tots els ulls damunt tu implica el pas dels temps i com te podreixes amb els temps.
Sí, té un significat metafòric. Jo crec que també el fet que qualcú digui això és art, d'alguna manera ho transforma en art. De fet, ja ho va fer Duchamp amb un orinal. Va dir, perdó, això que tinc jo per aquí, que m'he basat. I no m'ho digui el contrari, perquè jo som artista.
Jo dic que no és art. Perquè si no, qualsevol cosa li podríem trobar la metàfora, estic segur.
Aquí anem, però.
Sí, però si tu m'has dit que era art jo...
Però has fet una frase molt xula i molt guapa sobre una ànnera de goma.
Era una frase molt guapa. Val.
Què passa, nen?
Què passa, nen? Anem per davant al sud de
la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats. Molt bé, en Xavi Pou acaba de dir que aquesta és la història per la qual paga la pena aquesta secció.
Sí, perquè fins ara hem estat xerrant de Nova York, de Guggenheim, sí, de São Paulo... Però estem xerrant d'una cosa que va passar, com els diria jo, ara no sé quan queda fins a Madrid, però diria que són 500 quilòmetres. Està juntat. Ho poden fer en un dia en cotxe.
No ho sé.
Si agafem avió.
Exacte.
Cert. Sí, bé, sí. Vos xerraré de tres artistes d'Espanya que es van embarcar en la missió més fàcil del món, segons ell, 2021. Un únic candidat en es Goya a la millor peli alemana animada el va guanyar. Una pel·lícula que no sé si la recordeu, era La gallina turuleca. Única nominada, evidentment guanyadora. I que van dir aquests senyors? I doi, això ho podríem fer nosaltres. De quina és la pel·lícula Gora Automático, aquesta pel·lícula de tres imecs que intenten fer una pel·lícula per guanyar un premi amb el mínim esforç i tracta sobre tres amics que intenten fer una pel·lícula per guanyar un premi amb el mínim esforç?
¿Qué haces aquí? Estamos en mitad de un velatorio.
Perdón, la panza contigo. Tengo un sistema infalible para llevarnos un cabezón a casa el año que viene.
No estoy interesado en premios ni reconocimientos. Mi única prioridad es el arte.
Molt bé, i d'aquesta és la pel·lícula, Gora Automaticoa.
Automaticoa, que per mi és un gran exemple de lo que és fer una performance a gran escala, perquè és un exemple de com estions de com fer el mínim esforç, de vegades, du molt d'esforç. O sigui, és una pel·lícula que és una cosa absolutament descarada, que té entre ella molt de triomfs, que és... anem a omplir temps i anem a fer el que necessitem per fer una pel·lícula d'animació i endur-me'n en notes Goya perquè serem els únics que estarem nominats. I per això fan coses tant que jo diria sinvergüences en bon mallorquí, que és com, per exemple, cronometres... Bé, dies temps exacte d'imatge real que pot tenir una pel·li per no deixar de ser una pel·li d'animació que ha de tenir un màxim d'un 25% de part real, si no estic equivocat, i aprofitar-lo en el màxim. Posa, dim, hem fet una pel·li de 60 minuts, tenim 15 minuts per utilitzar i que siguem nosaltres xerrant. I de vegades hi surten, pues, a la millor xerrant, sobre que han d'omplir aquest temps, llegeixen un llibre, també una estoneta, se conversen, fan aquestes coses. Altres coses que fan, demanant amics que fessin emissions per omplir temps, minuts d'una pel·li que són la foto d'un testos, que els han dibuixat un ulls i la boca, i mouen els braços, una estona fent que bé! I coses com, per exemple, repetir la intro que feien en el principi, explicant com repetirien la intro per omplir més minuts, que jo sóc, crec que és una cosa descaradíssima. Per si vos ho demanau, van endur-se el colla, i la resposta és que no, van perdre contra una altra pel·lícula. Però després, l'any que ve, van dir, ho tornem a intentar, segon intento, Gore Automático 2, i n'hi van ser nominats.
A mejor película de animación es...
Atentos que salimos, chavales, nos huele el culo a Goya.
Chantaje emocional con niños, de Charo Botafumei.
Bueno, no va a guanyar, no va a
guanyar. No valen guanyar, aquesta.
Bé, Xavi Pou, escolta, en aquest món de bogeries sonades ets el rei.
Sí, i jo crec que això que varen fer aquests senyors és art.
Ah, molt bé. Xavi Pou, molt bé, la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Una aturada per serveis informatius i tornem tot d'una més xiu-xiu. Fins ara.
Obliquitat i jo ja sé.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.